empresa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. Estem una mica ressacosos després d'aquestes vacances de Setmana Santa, la retornada, el retorn, als nanos sobretot, que retornen després de 10 dies de vacances. I en etapes, les primeres etapes tornen sense mascareta. Clar, possiblement és la notícia relacionada amb la pandèmia que tenim. Parlem d'això, d'aquest retorn sense mascareta a les aules, entre d'altres coses, com per exemple les noves dosis de vacuna, si caldria una quarta dosi o una tercera dosi pediàtrica pels nanos i per les persones que no se l'han posat. I d'aquesta hepatitis, aquesta hepatitis infantil, hi ha uns casos a Madrid i hi ha uns casos que venen també un brot al Regne Unit i que fins i tot hi ha veus que diuen, fakes, també s'ha de dir, que venen de les vacunes o que tenen una relació amb la Covid. D'això també li parlarem al pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Mora Galló. Però ara anem a veure com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Rosada. Bon dimarts, Carlos.
Molt bon dimarts.
Torna el fred?
Molt bon dimarts. Doncs tornarà el fred. Estem després d'una Setmana Santa que hem tingut un temps fantàsticament agradable arreu de Catalunya. Doncs un cop tancada aquesta Setmana Santa arriba un canvi de situació climatològica amb pluja i baixada de temperatures amb uns valors màxims que tot just arribaran als 19-20 graus. Ho anirem notant al llarg d'aquesta setmana. Els ruixats ja comencen a afectar-nos. Aniran de oest cap al sud de Catalunya i al vespre ja afectaran les comarques de Girona amb unes temperatures, com et deia, que no passaran dels 19 graus. Ara mateix aquests 19 graus ja els tenen a la ciutat de Girona, 17 ni a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Andorra la Vella. Serà una setmana, el que queda de setmana, de temps força variable, amb cel molt tapat arreu de Catalunya i ruixats dispersos a diferents punts, no es poden concretar, però aniran oscil·lant entre les comarques del sud de Catalunya, on més possiblement pot caure l'aigua, amb més intensitat i amb més ganes, i amb menys intensitat cap a les comarques de Girona i les de interior de Catalunya, eh?
Molt bé, què tal circula a aquestes hores per la xarxa viària?
Doncs es circula amb molta tranquil·litat, no hi ha incidències al transport públic i a la xarxa viària i al fluïdes en aquests moments, eh?
Molt bé, què el destaquem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, l'actualitat passa, com no, pel tema de les mascaretes, sí, mascaretes sí. Fora, pel que fa referència als
avui,
més minuts.
Avui i demà seran els temes.
Sí, avui ens hem anticipat a Catalunya, ens hem anticipat pel que fa a les escoles, a partir de demà a tot Espanya, inclòs, com no, Catalunya, doncs ja deixarà de ser obligatòria aquesta mascareta als interiors, i aquí a Catalunya avui mateix, ha sigut el dia del retorn a les escoles, doncs els més menuts ja poden anar sense mascaretes. Escoltarem què diuen aquestes criatures, nens i nenes, com han rebut aquest canvi després de 2 anys de llarga pandèmia, amb la cara tapada, cau la mascareta, que és un dels símbols més destacats d'aquesta pandèmia, i demà entra en vigor ja doncs, la caiguda de la mascareta doncs, pràcticament a tots els interiors. Això sí, serà obligatori dur-la per encara força temps al transport públic i també a tot el que és l'àmbit sanitari, hospitals, centres d'atenció primària i també centres sociosanitaris, és a dir, residències de la tercera edat.
Sobre la taula. Farmàcies també, eh?
Farmàcies també, exactament, és un espai sociosanitari. El gran dubte a partir de demà és el lloc de feina. Què hauran de fer el lloc de feina? Les empreses hauran de decidir en els departaments de riscos laborals què s'ha de fer en cada moment dins de cada un dels centres de treball. És una gran incògnita, ho explicarem aquest migdia, perquè a hores d'ara el govern encara no ha aprovat la norma de com s'ha de regular el funcionament de les mascaretes dins de l'interior de les empreses. Això és una normativa que ha de fer pública el govern central. A dia d'avui encara no s'ha fet pública, demà ho aprovarà el Consell de Ministres i a partir de demà doncs les diferents empreses hauran d'adaptar-se doncs, a aquesta normativa que demà serà pública i general. Ja, eh?
Anem a veure com estarà la cosa. Eh?
Sí, estarà una mica complicada, eh? Perquè la cosa no està gens clara, norma s'aplica a partir de demà, però les empreses diuen que no saben com fer-ho i cada departament de riscos laborals podrà adaptar-se a la situació de cada empresa, però evidentment hi ha una norma de rang superior que és la que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres. Veurem per on surt el govern. govern del senyor Pedro Sánchez.
Ara una més. Gràcies, Carlos.
Vinga, adéu.
Cuida't, fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dimarts, benvingut.
Ben trobat, senyor Cruz. Companys, bon dia. Buf, per on comencem?
Pues mira,
per on comencem? Perquè
mala època per ser culer.
Sí, bàsicament sí. És un d'aquells dies que necessitaríem 3 hores per abordar tots els fronts d'actualitat que té ara mateix el món de l'esport i sobretot el món del Futbol Club Barcelona. Un d'ells porta de manera immediata una connexió en directe amb la sala de premsa del Camp Nou. Allà fa uns poquets minuts ha començat la roda de premsa de Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, per donar explicacions per l'entrada gate, podríem dir-ho així, o la derivada de veure un Camp Nou ple d'alemanys el dia del Barça-Eintracht d'Europa League. Camp Nou, sala de premsa, Ricard Maixens. Helena Condis, bon dia.
Hola, bon dia. Està compareixent la porta, acompanyat del vicepresident de màrqueting Juli Guiu i el cap de seguretat Lluís Venteo, i està donant explicacions per les vendes d'entrades per la invasió dels 35.000 alemanys el dia de l'Eintracht. Ha explicat la porta que es va desbordar el sistema, el mecanisme de control que tenia el Barça per evitar que des d'Alemanya compressin entrades, i diu que això va ser culpa també d'agents no oficials i externs al club especialitzats que van fer que es desbordessin aquests mecanismes de control i que fossin insuficients. I també diu que hi ha un gruix d'abonats, sense donar xifres, que va actuar amb mala praxis i va revendre entrades que van anar a parar en mans dels aficionats de l'Eintracht. Continua donant explicacions al president del Barça. L'escoltem ara en directe.
La roda de premsa de Joan Laporta, que serà evidentment objecte un d'ells de comentari de l'actualitat blaugrana a Esports Cope. Però és que, clar, venim d'un Barça 0, Cádiz 1 a la Lliga.
Uf.
Adeu pràcticament a les opcions de títol per part del Futbol Club Barcelona. Miri el que són les coses, que aquest diumenge el Madrid ja podria ser campió de Lliga, però no avancem esdeveniments, perquè l'altre gran front que afecta l'actualitat, en aquest cas indirectament, del Futbol Club Barcelona, és el tema de la Supercopa d'Espanya. Aquest contracte entre Real Federación Española de Fútbol i Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué, per portar la Supercopa a Aràbia Saudí. Aquestes comissions que hauria ingressat Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué, un Gerard Piqué que a nit mateix sortia en xarxes socials, concretament en Twitch, doncs a donar també les seves explicacions. Tot plegat ho haurem d'analitzar i mirar de concentrar-ho en l'edició d'avui d'Esports Copé. De fet, ja aviso els copenautes, estem una mica esperant el que diu Joan Laporta en aquesta roda de premsa per plantejar la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter. O sigui que els copenautes han d'estar atents a twitter@esportscopé per comprovar, després del que digui i expliqui Joan Laporta, quina és la pregunta blaugrana del dia. No només del Barça viu l'actualitat esportiva, evidentment. Tenim jornada intersetmanal de Lliga que comença ja mateix, dijous, Espanyol Rayo Vallecano, partit que xiulava Cuadra Fernández, però com que Cuadra Fernández no va estar gens afortunat al Sevilla Real Madrid, doncs l'han ficat a la nevera, que diria Carlos Losada, i tindrem un altre àrbitre. Sentirem les impressions en declaracions als mitjans del club de Sergi Gómez, i escolti, el Girona recupera molt bé la senda de la victòria, 2-0 contra la Real Societat B, o sigui que això pràcticament ens omplirà la plana futbolística. 12-28, va, el poliesportiu ja li explico després, que també té força té la marinera.
Molt bé, sí, bé la cosa farcideta, eh? Gràcies, José Luis.
Fins després, senyor Cruz, adéu.
A l'una més, gràcies, eh? Anem al Centre Mèdic i Estètic Estarbené, doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. ¿Qué tal las vacaciones?
¡Hoy!
Las vacaciones.
Mira, mis sobrinos ya tienen 20 y pico años y no hay que comprarles... Bueno, soy padrino de los dos y no tengo que comprarles la mona, pero es igual, la compré igualmente.
¡Qué comértela! No para adornos, sino para comértela.
Y me acordé de ti, digo, es un pecadillo de los que dice la doctora. Yo ya...
Ahora lo que pasa es que te tienes que poner rápidamente, tienes que perder lo que hayas cogido. Si has cogido un kilito y medio, rápidamente quitarlo y no hay ningún problema.
Vale, pues nada, manos a la obra. Aparte de esto, ¿hoy qué me explicas? ¿Hoy hacia dónde vamos?
Mira, me gustaría ayudar a reflexionar un poco a personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Primero porque es un problema más frecuente de lo que nos imaginamos. Yo quiero volver a recordar que el 50% de la población española tiene sobrepeso, y cuando hablamos de sobrepeso es de 6 o 8 kilos hacia arriba, ¿vale? Y el 25% de la población tiene problema de obesidad, es decir, que el número de kilos que le sobran es mayor, ¿no? Entonces, por ser un problema que afecta a una grandísima parte de la población y que, sin embargo, los porcentajes, José Miguel, están en aumento, no están en disminución, es decir, siendo un problema tan importante, teniendo la concienciación que yo creo que la mayor parte de la gente tiene, viviendo en la era de la comunicación, de la información en medios, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿por qué este porcentaje sigue en aumento, ¿no? Si sigue en aumento el porcentaje de sobrepeso y obesidad es porque algo estamos haciendo mal en todos los sectores, desde el propio sector de la comunicación, el propio sector sanitario, etcétera, ¿no? Y en primer lugar, para mí, la clave de la situación está en que no se reflexiona suficientemente con el paciente en el porqué de la situación que tiene, ¿no? Y esto es lo que me gustaría hacer hoy muy rápidamente, sin agobiar, simplemente diciendo, piensen un poquito en esta situación porque existe solución a ese problema y que entiendan un poco dónde puede estar la solución. En primer lugar, es la reflexión del por qué una persona se transforma en lo que se llama un obeso crónico recurrente, ¿no? O una persona con un sobrepeso crónico recurrente. Es decir, empiezo a tener 6 o 8 kilos, los pierdo, subo 10, luego bajo 3, y así a lo largo de los años, porque voy a ser muy rápida, nosotros hace poquito hicimos un estudio de nuestros pacientes y el 85% de los pacientes nuestros, voy a hablar de los que nosotros tenemos, en edad joven no tenían problema de sobrepeso. Es decir, que ese sobrepeso se ha ido cogiendo a lo largo de los años por diferentes motivos. Entonces, para mí es muy importante que el paciente entienda el por qué está en esa situación y por qué vuelve a ese problema, ¿no? Una de las principales razones por las cuales un paciente obeso vuelve a recuperar los kilos que perdió es, en primer lugar, porque piensa que la pérdida de peso le puede dar una vía libre para volver a comer lo que le daba la gana. Y eso no existe, José Miguel. Es decir, ninguno podemos comer todo lo que nos apetece. Eso en el sentido de la recuperación, porque ha perdido todo el peso y lo vuelve a recuperar. Y luego, otra reflexión que me gustaría hacer es, ¿por qué una persona con sobrepeso no llega nunca, mejor dicho, más que sobrepeso, con obesidad, ¿no? Es decir, cuando le sobran ya muchos kilos, ¿por qué no llega nunca a su meta final? Es decir, si su meta era perder 30 o tenía que perder 30, ¿por qué no llega al final? Y ahí la principal causa es el abandono. Es decir, tenemos un problema y en lugar de luchar o superarlo, lo que hacemos es tirar la toalla, nos dejamos ir, ¿no? Entonces, estas dos situaciones tienen solución y tienen solución siempre y cuando el paciente tenga un buen compañero de viaje. Es decir, alguien que le explique bien la situación cuál es, que reflexione con él en las causas del problema, que cuando pierde esa motivación o tira la toalla, le ayuda a coger la toalla e ir adelante. Y luego algo también importantísimo, José Miguel, que es facilitarle los resultados, es decir, ayudar al paciente a que con menos esfuerzo los resultados sean mucho más importantes y además el tratamiento o la pérdida de peso dure menos tiempo. Y esto solo se puede conseguir con ayuda.
Efectivamente.
Estando solo el paciente es muy difícil.
Acompañando en el trayecto. Por cierto, tenéis un podcast muy interesante colgado en la web, estarbene.es, el caso de Antonio, el proceso de perder 50 kilos, que es uno de esos podcasts muy aconsejables de escuchar.
Yo te diría que sí, y además nos sentimos orgullosísimos, todo el equipo, de los resultados de Antonio, porque ha conseguido su objetivo y él pensaba que no iba a ser capaz y al final ha visto que él puede conseguirlo.
Pues ya sabéis, la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Estarbene la podéis concertar a través del 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontráis toda la información, estarbene.es. Y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón, el de Carmen. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo.
Hasta mañana. Luego. Cuídate. Adiós, hasta luego. Doncs després de parlar amb la doctora Carme Torrejón, de seguida fem unes quantes preguntes. Ja sabeu, a partir d'avui ja a primària i secundària, Catalunya s'ha avançat a la resta d'Espanya, ja no hi ha mascaretes. Demà estarà tota la qüestió generalitzada. Però, a més, volem anar un pas més enllà, sobretot després de les darreres relacions que hi ha hagut, sobre la relació d'un brot d'hepatitis desconeguda infantil al Regne Unit i que hi ha alguns casos ja a Madrid, i la relació que pot tenir amb la Covid. Parlem d'això, de tot plegat, de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafábrica.com. ¡Vamos a la familia!
Sara Varas vuelve al Teatro Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16. Y vive sin problemas.
¿Buscas un sofá? ¿Cómodo? ¿Con diseño? ¿Donde puedas elegir entre una gran cantidad de telas? ¿En Hipoyagán? ¡Sí! ¡Lo encontrarás! Y a unos precios, los mejores del mundo. En Hipoyagán, gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama con diferentes medidas, colores, telas y siempre a los mejores precios. Cheslón modelo Wari con un 64% de descuento, 299 euros. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyagán, en Terrassa, a Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyagan.com.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat. I'll never
leave you behind. L'ús de mascaretes a les aules de primària i secundària de Catalunya doncs ja ha deixat de ser obligatori des d'aquest dimarts. Bé, les xifres ho permeten, no? Crec que ha pujat una mica l'índex de rebrot. L'importància és la gravetat de tot això i la pressió hospitalària. Bàsicament és en el que es fixen les autoritats per marcar tot això. Però hi ha més coses. Demà la qüestió serà generalitzada, és a dir, ja aquest tema no només ja ve des de la setmana passada, sinó que serà tema estrella d'avui i de demà, si no passa res més greu, en tot cas. Però no només això, sinó hi ha una relació, una possible relació, entre la hepatitis infantil, que el brot que hi ha al Regne Unit, els casos de Madrid i la Covid-19. Ho estan investigant, encara no s'ha arribat a cap conclusió. Això sí, han sortit una de fakes que ni us imagineu, que és una qüestió relacionada que ho provoquen les vacunes. Bé, aquestes coses que ja sabeu. Però parlem de qüestió seriosa, de les dosis que si seria caldria una quarta dosi, de les mascaretes i d'això amb el pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Mora Galló. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre's, com sempre. Què podem preveure? Perquè, clar, hi ha molta por, hi ha més que por, expectativa davant de treure la mascareta, sobretot en els petits. Suposo que és una mesura positiva?
Bueno, jo crec que la retirada de les mascaretes a l'edat pediàtrica, no?, a l'edat infantil, a primària, secundària, pues és una cosa que ja estava cantada des de feia setmanes, no? I crec que és una decisió molt... molt important i era molt urgent, no? L'altra decisió de retirar els adults, les persones grans, pues, jo a lo millor hagués esperat una mica, però crec que estem en una situació bona, no? Mm-hmm. Si tenim pues, una mica de cura en algunes situacions, amb les persones sobretot vulnerables, amb els ambients vulnerables, jo crec que podem anar bé, no? sempre i quan pues, tinguem en compte que són mesures que en un moment donat, pues, si la situació epidemiològica canvia, pues, hem de fer pues, marxa enrere. No?
Bueno, en cas, no oblidem una cosa, no es treu la mascareta, a partir de demà no es traurà a tot arreu, no? Per exemple, el transport públic no es tirarà cap endarrere, continuarà sent obligatòria l'utilització de la mascareta. Empreses, en funció de distància, ventilació, etc. Persones que estiguin delicades, també, i d'altres situacions. Però, clar, pensem, segurament si retirem la mascareta amb la contagietat d'aquest virus, hem d'esperar una setena onada?
Bueno, però pot ser, i de fet ho veurem aquests dies, no?, que la incidència, després d'aquests dies de Setmana Santa, de vacances, i de més interaccions socials i de relaxació, pot ser que augmentarà la incidència global, no? Però l'important és que no augmenti la incidència de casos greus, d'hospitalitzacions a l'hospital en general i sobretot a les unitats de cures intensives. Això són els nous paràmetres que la nova estratègia de vigilància i control enfront de la Covid de finals de març, no?, que està vigent actualment, i són els paràmetres més importants juntament a la incidència acumulada, però només de les persones a partir dels 60 anys d'edat.
Hi ha plantejament d'una quarta dosi, o una dosi pediàtrica pels nanos i una quarta dosi pels adults?
Bueno, en aquest moment el que està clar, primer, que totes les persones d'alt risc, no, les persones amb un estat d'immunodepressió greu, s'han d'haver posat ja la quarta dosi. En segon lloc, molt important, perquè estem parlant de la quarta dosi, és que hi ha moltes persones, més al voltant del 50%, de persones més grans de 18 anys que no porten la tercera dosi. Per tant, és molt important que aquestes persones acabin l'estratègia amb aquesta dosi. I després hem de considerar la possibilitat de que per grups de risc, no?, i tenint en compte la situació de la pandèmia, pues, a lo millor serà necessari posar una quarta dosi, començant, per exemple, per les persones més grans de 80 anys. Ara bé, jo particularment, si la situació no empitjora, no estem en una situació d'onada, pues jo a lo millor esperaria una mica, tenint en compte que en els propers 3 o 4 mesos segurament disposarem de vacunes més actualitzades, no? Vacunes que estan més d'acord amb les variants circulants. I per tant, si podem esperar una mica, però tot això en funció de l'epidemiologia, pues, serà més bo. Però això ho han de dictaminar les autoritats sanitàries. En aquest moment sembla que les persones més grans de 80 anys, com és lògic, són les primeres en posar-se la quarta dosi.
Bé, ja canviant de tema, passem a una altra qüestió que darrerament doncs, està fent que s'aixequin les orelles. És aquesta hepatitis d'origen desconegut que ha arribat també a Espanya. Bé, no només està a Espanya, sinó al Regne Unit, a Irlanda, per exemple, també, que afecta principalment als nanos. Quin és el tipus d'hepatitis aquesta, que és d'origen desconegut? Com és? Com funciona?
Bé, això és un brot que ha hagut a Regne Unit, no?, a Anglaterra, Irlanda i Escòcia, no?, amb més de 70 casos. I també en un estat d'Estats Units, no?, Alabama. És una hepatitis aguda, és una hepatitis greu, perquè un tant per cent pues, important, pues, que arriba pues, a un 8%, han estat trasplantats o estan en vies de trasplantament hepàtic, no? I que de moment no se sap la causa. S'han descartat les causes víriques més freqüents, no? És a dir, les que estan produïdes per virus típics d'hepatitis, la B i la E, i s'estan investigant també possibles tòxics i, sobretot, altres virus. I sembla, en aquest moment, sembla que pot haver-hi un virus, un adenovirus, que és un virus, per altra banda, molt freqüent amb altres tipus de malalties, com són les malalties respiratòries, les malalties diarreiques i algunes conjuntivitis, que en alguns casos pot donar també una afectació hepàtica, però això de moment no està totalment determinat. A Espanya han hagut 3 casos, però en principi aquests 3 casos no indica una major incidència de l'esperada en general de les hepatitis. El que ha passat al Regne Unit és que han hagut un nombre de casos, més de 70, que supera la incidència habitual d'aquesta malaltia.
I ara acabarem amb una pregunta, Ferran, que sé que és una pregunta que ve d'origen d'obsessió, ja que estic obsessionat amb el tema, i una mica de paranoiat amb el tema, Descartem la relació, no?, del coronavirus actual, de la SARS-CoV-2, amb aquesta brot d'hepatitis?
Bueno, en aquest brot d'hepatitis no té res a veure amb la vacuna, per exemple, que van sortint notícies falses completament errònies, no? I, en principi, pues, s'està investigant la possibilitat d'alguna relació amb el coronavirus, però de moment no es pot concloure en quant sigui una infecció per aquest virus, no? Sí que està descartada qualsevol possibilitat d'associació amb la vacuna.
Doncs, doctor Ferran Moragalló, pediatre i vicepresident de l'Associació de Vacunologia Espanyola, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies, José Miguel.
Doncs així està la qüestió, així que calma i prudència, i sobretot vigilar les fake news. A vegades les fake news fan un mal que ni ho imaginem, ni el que vam imaginar, perquè un cop, encara que ho desmenteixis, el mal ja està fet. Bé, després de parlar d'això, que demà segurament en tornarem, però d'una forma més generalitzada, perquè demà toca tot arreu, excepte punts determinats que comentava el Carlos Osada, com el transport públic, àmbits sociosanitaris, etc. I persones que l'hagin de portar perquè estan immunodeprimides o qüestions d'aquestes, però la mascareta començarà ja a ser una mica història. De seguida parlarem de la síndrome de l'impostor. Què és la síndrome de l'impostor? Bé, no és exactament una malaltia, eh? Atenció, no és una malaltia, és un sentiment de culpa, atenció, sentiment de culpa per tenir èxit. Sí, tu tens èxit i et sents culpable per tenir èxit. De seguida en parlem d'això, jo aclariré més d'aquí a darrere. Però abans d'això ja sabeu que volem convidar-vos, aquest divendres farem el sorteig d'un dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, les millors grellades. Ara tenen el menú grellada, que és una autèntica passada, una delícia, Surts d'allà rodant, Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, al carrer de Sant Isidre 13, Palau Solità i Plegamans, el telèfon per reservar taula, el 93-864-3040, i no pots perdre't aquest menú grellada. 93-864-3040, i a més ho pots encarregar també per emportar, Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro, 93-864-3040, i entrant a la web doncs també pots triar tot el que t'agrada, cansidro.com. Què has de fer per optar aquest sorteig del dinar per dues persones a Masia Can Sidro? Doncs enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, a l'assumpte poses Masia Can Sidro i el cos del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. Si es poses al mòbil, per si toca, millor, per agilitzar el contacte, si no, doncs et respondrem al mail, cope.catalunya@cope.es. I de seguida parlem de sentir-se culpable per tenir èxit aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué puede podem fer per evitar la síndrome de l'impostor, que és allò, sobretot en l'entorn laboral, sentir-se culpable per tenir èxit? Tenim al telèfon a l'experta en lideratge i desenvolupament personal, la Cecília Mancilla, per parlar d'això. Cecília, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, empecemos por una definición. ¿Qué es el síndrome del impostor?
El síndrome del impostor es un trastorno que nos hace sentir como que no merecemos aquel éxito que logramos, que no somos lo suficientemente buenos, o que cuando alcanzamos una meta fue un golpe de suerte, que no somos incapaces de obtener aquello que obtuvimos por mérito propio, ¿no? Como resultado de nuestro trabajo.
¿Y esto por qué ocurre esto? Porque realmente, bueno, esto puede pasarle a alguien. ¿Es tal vez que tenemos la autoestima baja? ¿Es que realmente no estamos acostumbrados a tener éxito?
Hay factores internos y externos. Pero lo primero que tenemos que entender es que a todos nos puede pasar en algún momento de la vida. Es más, el 82% de las personas que trabajan responde o refiere haberlo vivido. Esto puede pasar porque tenemos autoestima baja, porque somos de un grupo subrepresentado o somos mujeres que en el trabajo tenemos menos oportunidades, entonces nos cuesta más reconocer nuestros logros, o simplemente por el contexto externo, ¿no? Si no hay seguridad psicológica, si no es un lugar que reconoce logros, eso promueve estos sentimientos.
Pues una especie de cargo de conciencia, ¿no? Como si te sintieras culpable de haberlo conseguido.
Claro, lo sentimos así, sentimos que no lo merecemos, cuando en realidad es el fruto de nuestro trabajo. Y esto pasa con cosas pequeñitas, como un pequeño logro, como cosas enormes, un ascenso, una promoción. Una persona lo puede sentir con tristeza o como algo malo, porque no lo reconoce como un éxito propio.
Bien, ¿esto ocurre más en mujeres o en hombres? ¿Hay una diferencia de género? Porque has mentado a las mujeres, así que deduzco que debe haber una diferencia de género en este tipo de síndrome.
Nos pasa a todos, todos lo podemos sentir, digamos, no, el género no hace que lo sintamos o no, pero sí en las mujeres, como en cualquier otro grupo subrepresentado en el trabajo, ocurre más porque trabajamos en contextos que son más difíciles, tenemos menos oportunidades. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una promoción, un ascenso, como decíamos antes, sentimos que fue un golpe de suerte y no que fue algo que merecíamos.
¿Esto ocurre también, o sea, digamos, cuando un compañero o compañera tuya tiene ese éxito, también nos puede ocurrir el síndrome del impostor, pensar, no, es que está en un sitio que no se merece, o no? ¿O esto sería envidia, directamente?
Y creo que más envidia, pero sí. Es interesante lo que mencionas, porque así como nosotros podemos sentir el síndrome del impostor, tenemos que reconocer que al resto también le pasa, entonces estar atentos. Ah. Y si vemos personas así que no reconocen sus metas, que no están satisfechos en el trabajo, que están frustrados, es un signo de alerta para ver qué podemos hacer para ayudarlos.
Ajá. Bien, entonces, a partir de aquí, una vez que lo podemos detectar el síndrome del impostor, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo lo superamos?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos, ¿no? Saber qué sucede, reconocer que es normal, que no pasa nada, pero reconocer que lo tenemos para poder actuar. Es importante trabajar en espacios en los que haya seguridad psicológica. Seguridad psicológica simplemente refiere a un espacio en el que podamos decir lo que pensamos y que nos animemos a pedir ayuda sin que nos juzguen.
Ah, pero esto existe.
Entonces, si no te...
¿Existe? Esto parece una utopía. Ya en el trabajo, por ejemplo, hay un espacio de seguridad psicológica, porque me parece a veces que es muy difícil de conseguir eso.
Mira, te prometo que existe, porque no depende tanto de la organización macro, sino de nuestros líderes, de nuestros equipos pequeñitos. Ajá. Ahí mismo nos podemos sentir cómodos y animarnos a contar lo que pasa.
De acuerdo.
Y a pedir ayuda. Y reconocer los logros propios y los ajenos. Si vemos una persona que trabaja con nosotros, que logró algo increíble o pequeñito, pero que cumplió una meta, reconozcámoslos entre todos, que esto ayuda a darle el valor real a lo que hacemos, que es maravilloso.
Supongo que también influye también la opinión de los demás. Es decir, me explico, igual entramos también en otro campo. Si tú consigues un logro, tienes este síndrome del impostor, ¿también depende un poco de los demás, de que te lo reconozcan o no te lo reconozcan?
Claro, si nos dicen, qué suerte que tuviste, que pudiste cerrar esa venta, y nosotros no estábamos muy confiados, y vamos a creer que fue suerte. y nos vamos a olvidar que es un cliente que estamos persiguiendo hace meses y que le hicimos presentaciones y que armamos un montón de materiales. Entonces, claro que influye muchísimo el contexto.
Pues, bueno, supongo que todo es cuestión de estar atento, como tú comentabas, Cecilia, pero un 82% de los trabajadores me parece espectacular, es un porcentaje elevadísimo de este síndrome del impostor, ¿eh?
Es muchísimo, y especialmente con la pandemia y con la digitalización del trabajo, que trabajamos más remoto, más desde casa, tenemos menos contacto cara a cara, por así decirlo, con las personas. Esto aumentó un montón, aumentó muchísimo estos números en los últimos años, así que a estar atentos, a formarnos, a leer, busquen videos en YouTube, cursos en Udemy, que es la plataforma de formación más grande del mundo, pero aprendamos y busquemos bien qué es, así podemos reconocerlos en nosotros y en los demás y crear mejores espacios de trabajo.
Pues Cecilia Mansilla, experta en liderazgo y desarrollo personal e instructora de Udemy, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día.
Igualment, Cecília, igualment. No sé si us ha passat alguna vegada això que t'estava explicant, de sentir-te culpable per tenir èxit, que és una mica el resum de tot plegat, no? Una qüestió psicològica força important i jo crec que també molt pròpia d'aquest país, eh? Molt pròpia d'aquest país, perquè això d'altres països no sé si acaba, però aquí a Espanya sí que ho trobes allò de no, ha tingut èxit i sembla que, jo què sé, hagis fet alguna cosa dolenta, no? Bé, Enriqueta, com estàs? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy bien.
Estaba aquí yo con mis reflexiones del síndrome del impostor. Pues mira, yo culpable, porque me comí una mona de Pascua y, oye, necesito el plan 1-2-3, pero ya.
Como tú y como muchos.
O sea que ahora necesitamos deshincharnos, bajar de peso. Vamos a conseguirlo con el plan 1-2-3, Enriqueta, si te parece.
Claro que sí. A mí, además, es que todos teníamos ganas de disfrutar de estos días, que nos lo merecemos, ¿no? ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca perder esos kilitos de más, tanto por estética o como por salud. Y con el plan 1-2-3 es que es tu solución, porque lo vas a conseguir. Vas a conseguir perder ese peso más rápido de lo que piensas. Además, es facilísimo de hacer, de tomar los sobres o las cápsulas, y apto para todos. El plan es sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos también, para diabéticos y también para hipertensos. O sea que lo puede hacer todo el mundo.
Todo el mundo. Y además, el plan 1-2-3 es natural a base de plantas, vitaminas y minerales con registro sanitario. No son batidos, sigues comiendo y vas a perder peso y volumen de forma fácil, rápida y segura, y en solo 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos. Como siempre, vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Hacemos una limpieza, nos deshinchamos, bajamos muchísimo volumen, perdemos kilos. Y además combatimos el estreñimiento y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar la flora.
Sí, porque hay que cuidarla muchísimo. Además, drenamos, van a desaparecer esos michelines, esa barriguita. Vamos a mejorar la actividad digestiva, el reflujo, y tomaremos los sobres de naranja prebióticos.
Esa flora intestinal que ahora se llama microbiota. Bueno, se llama siempre microbiota, pero la conocemos como flora intestinal. Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, nos van a ayudar las cápsulas a eliminar la grasa más resistente, la acumulada, que esto nos ayuda a seguir perdiendo peso, pero estas cápsulas también son saciantes y nos calman la ansiedad, que va muy, pero que muy bien. Total, han pasado 3 semanas y el resultado, Cruz, pues en la báscula de 3 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. Así que llámame ya al teléfono, que es fácil, 650-51-52-53, el plan 1-2-3 es económico y bueno. Estamos en un día especial después de todo lo que hemos pasado, pues los oyentes de COPE van a tener hoy, si llaman ahora de regalo, las 3 infusiones nuestras, la detox, más adrena, más alipo, y también hoy de regalo el gel caliente adelgazante, que lleva rolón incorporado, cada día un masaje en esa zona, que no tenemos volumen, que no tenemos celulitis, para eliminarlo. Así que llámame, el teléfono 650-51-52-53.
Pues sencillo y rápido, en 3 semanas le decimos de una vez adiós a los kilos y bienvenido el buen tiempo, 650-51-52-53, y adelgaza ya con el plan 1-2-3. Además, vamos a controlar los niveles de colesterol, de azúcar, la hipertensión.
Sí, sí, porque nos va a bajar, porque al perder peso, pues bajamos todos esos niveles, o sea que bajamos peso y nos cuidamos también la salud, y el plan si lo deseas, te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ya sabemos por dónde empezar para estar a punto y perder esos de 3 a 7 kilos en esas 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande. Muchas gracias.
Patunet,
fins després. Gràcies. Bé, de seguida tanquem ja Herrera. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'envelliment. Les claus de l'envelliment saludable. És important això, eh? És important sobretot en aquesta època i la pandèmia ens ha fet reflexionar sobre moltes qüestions. Quines són les claus per l'envelliment saludable? No només parlarem d'això, sinó que parlarem de les nostres mascotes, de, sobretot els gossos, eh? Els gossos i la batalla que tenim amb la eruga processionària. Que els gossos, en fi, doncs ho passen malament amb aquest bitxo, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.